Avui torna la síndica de Greuges, aquest espai que els divendres dediquem als serveis a les persones. En l'última visita, Elena López Macho va parlar de les actuacions realitzades per la sindicatura durant el 2024. Va fer balanç i avui torna per valorar com ha començat aquest 2025, per saber l'estat de la qüestió, en quin moment ens trobem. Elena, benvinguda.
Hola, bon dia.
Recuperem una mica el fil de l'última sessió que vam fer, on explicaves que teníeu expedients que estaven en tercer i en quart requeriment, és a dir, que s'estava allargant excessivament. Ara mateix, alguns d'aquests expedients heu aconseguit resoldre'l?
Pues sí, la veritat que sí. Mira, concretament, durant el mes de desembre ens van arribar moltes respostes a tots aquests expedients que estaven en tercer i quart requeriment. A dia d'avui no en tenim cap que estigui pendent en tercer i quart requeriment. Tenim en primer i en segon requeriment, però bueno, dins dels terminis més o menys raonables. I la veritat és que sí, que abans de final d'any es van posar les piles i ens van començar a donar resposta, sobretot en aquests expedients que estaven molt, molt enrederits de mesos i mesos.
I estem parlant de quins temes?
A veure, de tota mena de temes, però sobretot hi havia molts en matèria d'urbanisme, sobretot relatius a algunes llicències d'obres que estaven pendents, algun tema d'urbanisme, de volums disconformes, que hi havien hagut queixes i que no se'ls havia donat resposta ni al ciutadà ni a la síndica. Perquè sí que et voldria fer una puntualització que penso que és important, que és que, a veure, la gent, abans d'arribar a la síndica, té que passar per l'administració. És a dir, la síndica no és l'enllaç directe del ciutadà amb l'administració. Les persones, quan tenen un problema o tenen una queixa, el que tenen que fer és dirigir-se a l'administració pública corresponent. Allà formalitzen la seva queixa i, si no, reben resposta per part de l'administració. O bé, la resposta, entenen ells, que poden vulnerar els seus drets, és llavors quan poden venir a la sindicatura. Nosaltres el que sí que fem des de la sindicatura és fer actuacions d'ofici, que aquestes sí que són pròpies de nosaltres, que les tirem endavant nosaltres des de la sindicatura, però si no, el tràmit és que primer passin per l'Ajuntament, l'administració que sigui, l'organisme de gestió tributària, on sigui, a l'AMD de Vall d'Oreig, i si no reben resposta o entenen que la resposta vulnera els seus drets, llavors sí que poden venir a la sindicatura.
Val. Doncs em sembla que ho tenim clar, però és segurament que molta gent ha fet aquesta associació que és errònia,
sí.
No? Que,
sí, sí.
Que el primer pas és anar directament a l'administració.
Sí, perquè en tenim moltes de que venen i ens venim a queixar d'aquest tema o d'aquest altre i els hi diem, però vostè ja ha fet la seva queixa davant de l'administració, i ens diuen, no, venim ara. No, primer té que anar a l'administració, fer la queixa, i si no rep resposta o la resposta vulnera els seus drets, llavors sí que pot acudir a la síndica. La síndica és com una segona instància, com no és la primera. La primera és l'administració, que en realitat l'administració tindria que donar resposta a qualsevol ciutadà amb qualsevol queixa. No tenir que esperar a que la síndica vagi darrere d'ells.
I escolta'm una cosa, en l'última visita ens comentaves que els casos que estàveu abordant tenien a veure amb la neteja, amb les voreres, la mobilitat, el soroll en algunes zones d'oci. Ara mateix, quins són els casos que teniu sobre la taula?
Bueno, ara sobre la taula en tenim molts temes de sorolls, és a dir, sobretot de locals d'oci. És veritat que seguim tenint temes de voreres, però clar, ara, a veure, l'Ajuntament va fer l'anunci del pla de voreres i clar, com aquell que diu, anirà a poc a poc i aniran determinant quins trams fan primer i després quin fa segon. En la neteja també ara hi ha hagut el conveni amb el servei de neteja, amb la qual també li diem al ciutadà, ara amb el nou conveni també es té que posar en marxa i mirar a veure com va allò de la neteja de Sant Cugat. I en realitat ara en aquests moments els temes que més ens amoïnen són els de sorolls, sobretot de locals d'oci, de restauració, que hi ha moltes queixes. I jo penso, si ara a l'hivern, amb les finestres tancades, anien queixes d'aquest tema, a l'estiu no vull pensar el que pugui passar.
Vosaltres que esteu a l'oficina segurament sí que al llarg dels anys heu anat veient doncs, precisament que cada temporada té un tipus de queixes determinat,
sí,
no?
I sí, sí,
segurament
és
quan arribi
sí,
l'estiu arribaran
sí,
més queixes d'aquestes.
Clar, però normalment, per el que dius tu ara mateix, lo normal és que les queixes comencen al mes de maig. Maig, juny, juliol, agost... La gent comença... Dels sorolls, em vull referir. Comencen aquí, però és que ara ja es queixen a l'hivern i tot. Vull dir que, a veure, penso jo que... A veure, i no estem parlant d'una queixa, perquè si dius, bueno, és una persona que es queixa. Però no, no, és que hem tingut entre finals de desembre i el mes de gener més de 10 queixes de sorolls.
I són per la mateixa causa?
Quasi totes són de locals, ja et dic, d'oci nocturn, de restauració, vull dir que sí, que, a veure, que són referides al mateix tema. Sí que és cert que, a veure, és un tema que estem tractant amb l'administració perquè les queixes ja li vam fer arribar a l'administració, perquè abans ja els veïns ho havien fet arribar.
Ja s'havien queixat.
Sí. I ara, a veure, ens han fet uns informes, a veure, amb unes sonometries que n'hi ha per veure, per comprovar si el volum de decibelis és tan elevat com perquè sigui un neguit per les persones. La veritat és que durant la setmana el volum de decibelis es manté dins de la normalitat, que també era el que deien els veïns.
És acceptable, per tant?
Sí. I és el cap de setmana quan el volum de soroll es dispara. I ja et dic, i no tant dins dels locals, sinó més fora dels locals. És a dir, de la gent que surt a fumar, de la gent que es queda amb la copa a fora del local, de la gent que es queda xerrant fora del local, que agafen les cadires i seuen al mig de la via pública.
I en aquests casos, Helena, què s'ha de fer?
Bueno, a l'Ajuntament...
Què es pot fer?
A veure, a l'Ajuntament ens ha donat diverses respostes o mesures que es poden posar en marxa. Una és que cada cop que la molèstia sigui persistent es pot trucar a la policia perquè la policia tingui constància i pugui identificar, en tot cas, quina persona primer fa la queixa i després quines persones n'hi ha i a quins locals concretament estan passant. Una altra proposta que ens han fet és el servei de mediació que té el propi Ajuntament de Sant Cugat, intentar mediar entre els veïns i els propietaris o titulars d'aquests locals d'oci perquè consciencin a les persones,
els clients
de que a les 2 de la matinada no es pot estar cridant al carrer. I l'altra possibilitat ha sigut que seguiran fent sonometries per comprovar a veure que el volum es manté dins de la normalitat. I en l'últim supòsit, si n'hi ha irregularitats o per part dels locals, es podria plantejar el tema de les sancions, però com a l'últim dels últims.
Ja, però en aquest cas, aquí se sancionaria.
Clar.
Perquè si el local no té la responsabilitat de les actuacions que tenen lloc fora del seu establiment?
Clar, en principi és això, és que de lo que al final es queixen... Els veïns es queixen no del soroll de dintre dels locals, que d'aquest normalment no es queixen, perquè estan insonoritzats o tenen doble porta, vull dir que no es queixen. Es queixen de lo que passa al carrer. Clar, jo també penso que si d'alguna manera la gent que està fora veu que n'hi ha certa activitat de la policia o de control... també serà més possible que no es quedin fins a les 2 de la matinada xerrant o cridant. També ens han comentat des de l'Ajuntament que s'ha modificat l'ordenança i que ara en aquests moments el tancament d'aquests locals és mitja hora abans del que estava previst anteriorment.
Quina hora?
Em sembla que
és
que els caps de setmana es té que tancar, em sembla que a la 1:30... I caps de setmana, vespres de festius i de més, i durant la setmana, durant la setmana no n'hi ha problema. La veritat és que durant la setmana ja ho diu la sonometria i la gent que es queixa. Que no és. És concretament els caps de setmana. Que sí que s'ha rebaixat mitja hora, clar, també tenim que pensar que ara, de cara a l'estiu es tornarà a pujar l'horari. Perquè en tenen dos horaris, l'horari de l'hivern i l'horari de l'estiu. L'horari de l'hivern obliga a tancar abans i el de l'estiu pots estar...
S'amplia,
no? Que clar, sí que és veritat que s'ha reduït mitja hora, però ara quan arribi a l'estiu, aquesta mitja hora d'alguna manera quedarà com compensada, no?
Sobre el tema de les queixes que ara comentàvem, on es localitza principalment...
Pues ara, les que nosaltres tenim, personals de que han arribat a la sindicatura, es localitzen en la plaça del Mercat Nou. Vull dir, tots...
Torreblanca,
els locals que n'hi ha als voltants de Torreblanca. També n'hi ha una part de la Rambla del Celler, també a prop, a prop també del Mercat de Torreblanca. Vull dir que alguns són locals de restauració, que la gent es queixa de que per la nit quan recullen les taules i les cadires fan molt soroll i que després a sobre es queda la gent xerrant i el que sigui. I els altres que hi ha que són locals més d'oci nocturn, pues, lo típic, que la gent quan el local diu que tanca, pues, es queden al carrer, encara que els propietaris els diguin, bueno, és hora de tancar, teniu que marxar. Sí, sí, marxen, però marxen al costat. Al costat del local. No és allò que, diguis, es dispersen, no? I clar, i també n'hi ha, jo penso que n'hi ha molta concentració de locals d'oci en aquesta zona, no? Perquè no seria el mateix que només hi hagués un local o dos, que si tu et dones una volta al voltant del Mercat de Torreblanca veuràs la quantitat de locals d'oci nocturn que n'hi ha i de restaurants. Clar, estan molt concentrats. Jo no dic que sigui un determinat el que fa més o menys soroll, però al final el soroll d'un amb el soroll de l'altre...
És la zona. És la zona.
Sí.
Hi ha una qüestió que és molt, molt important i que us heu trobat. Perquè vosaltres pugueu actuar, quan rebeu una queixa, la persona que posa la queixa s'ha d'identificar, no?
Sí, per descomptat. A veure, nosaltres en el reglament de la sindicatura, i jo cada any ho explico quan presento l'informe anual a l'Ajuntament, la sindicatura no pot acceptar queixes anònimes, és a dir, algú es té que identificar, pot ser una associació, pot ser una persona física, pot ser una persona jurídica, però es tenen que identificar. És a dir, nosaltres no recollim queixes anònimes, allò de no saps ni qui és. Per molta raó, primer perquè no pots identificar la persona que t'ho està dient, i després perquè, a veure, tenim que donar resposta. La gent ens fa una queixa perquè li donem resposta. Si no podem identificar amb una adreça de correu electrònic, amb un nom, a quina persona, quin sentit tenim que fem el tràmit de la queixa si al final ens quedarem la queixa al calaix nosaltres. Les queixes tenen que ser totes de persones que s'identifiquin, ja siguin, ja t'ho dic. Persones físiques, jurídiques, entitats, associacions, però identificades.
Dediquem els últims minuts a parlar de l'aportació i de la implicació de la síndica de Sant Cugat en el Fòrum de Síndics, que és una associació, no? Doncs, que aglutina molts altres síndics.
Sí.
No sé si de la província o de...
De tota Catalunya.
De tot Catalunya.
De tot Catalunya, i a més n'hi ha de fora de Catalunya.
També.
Sí, per exemple, la síndica del País Basc també està associada. Sí. Teníem la síndica de Segòvia, que també estava amb el Fòrum de Síndics. Ara ella s'ha apartat una mica per problemes del seu govern, però bueno. Però, en principi, estem la majoria de les sindicatures o defensories locals de tota Catalunya, des de les Terres de l'Ebre fins a Girona, passant per Lleida, tota Barcelona i de més. I el que fa és una associació que aglutina els diferents síndics o defensors, i nosaltres fem des de jornades de formació pròpies per nosaltres, per les nostres oficines, a tenir recolzament, perquè a vegades la queixa que t'arriba a tu, que potser no saps com plantejar-la, el síndic de Lleida s'ha trobat moltes vegades amb aquesta queixa, no? I et diu, mira, doncs jo la vaig plantejar així i vaig rebre aquesta resposta, o em van dir això, o em van dir l'altre. És a dir, és un fòrum també de comunicació entre nosaltres, no? I després també estem fent força perquè a Catalunya s'aprovi en el Parlament la llei de sindicatures locals, que ja la vam presentar a l'anterior legislatura, però com conseqüència de que es van dissoldre el Parlament de Catalunya, va quedar com amb la nebulosa, no? Allò. I ara hem tornat a presentar-la, la Llei de Sindicatures Locals de Catalunya, per tenir, a veure, perquè totes les sindicatures o defensories estiguin recolzades legalment, no? A nivell de que, per exemple, Sant Cugat té sindicatura des de fa a la vora de 20 anys, no? I durant aquests 20 anys el síndic ha estat sempre, no? Hi ha hagut síndic, ha anat canviant, però sempre, no? Però, per exemple, la província de Tarragona, Tarragona Ciutat, no té síndic. És a dir, i fa anys que no té síndic. Per què? Pues al final, pues perquè és una decisió del govern de la ciutat, si els interessa més o no els interessa tenir la figura del síndic o la síndica o el defensor de la ciutadania, no? I llavors, amb aquesta llei, el que es vol regular també és una mica a nivell, a partir de quant número de població és obligatori que tinguin una persona que estigui defensant a les persones davant de l'administració. I a veure, pues, el que estem fent els síndics per part nostra és recolzar el fòrum perquè el fòrum com a associació faci pues, tot aquest tràmit davant del Parlament també a nivell de que aquesta llei de sindicatures locals tiri endavant i tinguem un reconeixement legal amb uns deures, amb uns drets i un recolzament de llei. Perquè ara ja depèn molt tot de la ciutat.
De cada ajuntament.
Clar, cada ajuntament. Amb uns ajuntaments els interessa, amb altres no.
I preveus que això es pugui aconseguir ja aquest 2025?
Aquest 2025 dubto jo molt perquè, a veure, pensa que...
Perquè és molt incipient encara.
Clar, sí, perquè ho teníem més avançat amb la legislatura anterior, amb el Parlament anterior, però com es van dissoldre, tenim que començar com aquell que diu de zero, una altra vegada amb els diferents partits polítics, a explicar-los el que representa la llei, per què volem la llei, tot, perquè ens donin recolzament, no? Per tirar endavant la llei, no? Perquè al final aquesta llei, tal i com nosaltres l'hem plantejat, tindrà que passar per les seves comissions legislatives i sortirà la llei que tingui que sortir, no? Però que no ho deixem d'insistir en aquest fet perquè entenem que és important i que totes les ciutats, pobles, municipis puguin estar recolzats de la mateixa manera.
Mm-hmm. El que sí que podem dir és que aquest 2025 la síndica de Sant Cugat, Elena López Macho, és la secretària d'aquest fòrum de síndics.
Sí, vam tenir l'Assemblea General la setmana passada a Badalona, que es va oferir al síndic de Badalona a fer l'Assemblea General. Es va canviar a la Junta i ara la secretària de la Junta sóc jo. Però bueno, això és qüestió. Les eleccions són cada 2 anys. I concretament en el cas nostre, la Junta que ha sortit d'aquesta última assemblea ha tingut el compromís de que a l'any vinent ho deixaríem perquè entressin una altra nova Junta. Vull dir que la voluntat no és de quedar-te sempre, perquè entenem que tenen que entrar diferents persones perquè és el que enriqueix al final el diàleg.
Mm-hmm. Doncs res, esperem que continueu treballant per intentar aconseguir aquesta llei de síndics locals de Catalunya. I t'esperem a la propera sessió.
Quan vosaltres vulgueu.
Gràcies, bon dia.
A tu, Carme.